Marta Carbonell, bon dia.
Què tal, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Som a casa teva, pràcticament, no, podem
sí.
dir?
Al CAR, sí, sí. Des del 2004 que estic aquí cada dia, menys els diumenges. Bueno, algun diumenge també ha caigut, o sigui que sí, això és mig casa meva.
Sí, segurament passes més hores aquí que a casa moltes setmanes,
sí,
no?
Sí, aquest any no, però normalment sí. De fet, vaig viure aquí, quan vaig entrar amb 14 anys, fins als 18-19 vaig viure aquí. A la residència, anava al col·le, vull dir que... I m'estimo molt aquest centre perquè m'ha donat la vida, perquè gràcies a també doncs, al CAR he pogut ser professional del que m'apassionava i el que m'agradava, i tenim unes facilitats que molts esportistes no tenen, no? Vull dir que super, super agraïda.
Aquest soroll de fons que sentim és la piscina, una piscina olímpica pràcticament, no?
Sí.
Quines particularitats té aquesta piscina?
Bueno, la més gran és que és per nosaltres, perquè fins abans nosaltres entrenàvem a fora, hivern, avant, plovent, amb molt fred, i compartíem piscina amb natació o waterpolo, i era com difícil. A més, també molestàvem els altres, perquè amb la música, el picata, pues, com que estava tothom fins als... Bueno, estaven de nosaltres, no? I a part de que nosaltres no parem, estem tot el dia dintre de l'aigua, llavors, clar. I aquesta és només per sincro, i la fondària és d'una piscina olímpica, 3 metres, i és de 20 per 30, que també és com sol ser la piscina olímpica, perquè normalment és més que 25, deixen 5 metres més i després posen les flors i la decoració, vull dir que és perfecta. A part tenim una tarima, que nosaltres sempre saltem des d'una tarima, és a dir, que és molt...
He vist que teniu un jacuzzi
sí.
aquí al costat, suposo, sí. també per recuperar-se quan acabeu l'entreno.
Tenim un jacuzzi d'aigua calenta i un d'aigua freda. I llavors el que va bé és fer contrastos. I també hi ha una sauna, també per... El que passa que no ho fem massa, eh?
No?
Ho hauríem de fer més, però no, no tenim temps.
Tu quan vas aprendre a nedar?
Pues crec que al col·le, a Can Caralleu, anàvem a Can Caralleu un dia a la setmana, crec, i després a Menorca. Com el meu fill ara, o sigui, nosaltres ens passem els estius de Menorca i allà és genial, perquè, clar, recordo estar sempre dintre de l'aigua. De fet, per això vaig fer sincro, perquè la meva mare em va dir... Perquè jo feia gimnàsia rítmica i sempre m'havia encantat doncs, el que és ballet, música i tal, però l'aigua era com la meva passió, no? I llavors jo no sabia que existia aquest esport, però la meva mare em va dir, crec que he vist unes noies, que en aquell moment era gens conegut, que fan la, com rítmica però dintre de l'aigua, i va ser com, buah, ho he de provar, i mira...
I el teu fill ja neda?
O sigui, sol no, però sí, sí. L'estiu passat, que tenia un any, tot el dia al mar. Sí, sí, li encanta.
O sigui, que ha heredat una mica la teva genètica, o la vostra
no
genètica,
sé,
perquè
no
la teva
sé.
Parella també és esportista,
sí,
no?
Sí, i també fa surf, li encanta el mar i tal. Doncs no sé, el temps ho dirà. Jo, que faci el que vulgui, però si pot fer esport com a hobby, encara que sigui, crec que té uns valors molt importants, i si pots fer un esport d'equip també crec que és molt xulo, no? El compartir, l'aprendre també dels teus companys, bueno, crec que l'esport té molts valors essencials. Jo vull que faci el que vulgui, només faltaria, però practicar esport crec que, és, que està bé.
Lona Carbonell acaba de presentar un documental sobre els seus dos últims anys de vida. Bàsicament el que li va passar a nivell vital a Lona és que es va quedar embarassada i això d'alguna manera la impossibilitava per arribar als Jocs de Tòquio, que havien de ser el 2020,
sí.
perquè el 2020 el teu fill, no sé si naixia o pràcticament...
Naixia.
Naixia, no?
O sigui, just naixia en els Jocs, sí.
Què passa? Que el coronavirus fa que els Jocs s'endarrereixin un any
sí.
i a tu se t'encén una bombeta de dir, ostres, potser
sí.
arribo,
sí.
no?
Sí, jo vaig renunciar als Jocs i vaig decidir un any abans dels Jocs, que va ser una decisió difícil, pues parar una mica temporalment perquè volia estar amb la meva família, perquè tenia la sensació que els últims 15 anys jo me'ls havia passat dintre de l'aigua i sense disfrutar també de la gent que estimo, i al final la vida va passant, i més aquests últims anys ens ensenyen que hi ha moltes coses que no podem controlar i que s'ha de disfrutar, no? I ens vaig parar per això, i a part també tenia la il·lusió de crear una família, i bueno, doncs al final vam tenir el CAI i jo ja havia renunciat als Jocs, i llavors quan jo estava a punt de parir, la Mayu em va dir, Ona, l'entrenadora, creo que puedes ir a los juegos, i jo, Mayu, pero si estoy con un bombo todavía no he dado ni a luz. I me dice que sí, que creo que es posible, va ser difícil, però o sigui, em va animar moltíssim, i llavors em va començar a entrar el gusanillo. El Pablo, el meu marit, quasi és mort, perquè diu, no, por favor, ara que estàvem tranquil·les. Però bueno, mira, llavors em vaig començar a animar i llavors ja vam començar a fer reunió amb el preparador físic i la meva entrenadora abans de parir. Llavors ja va ser tenir el CAI i al cap del mes i mig, dos, ja em vaig posar a entrenar per intentar anar als Jocs.
Realment és el retrat d'una proesa, perquè una de les primeres coses que recomanen després d'un postpart, no?, és que tu no pots fer esport d'impacte fins al cap de 6 mesos, no?
Clar, bueno, a veure, vam anar molt de compte i sempre prioritzant la salut i vaig fer molt sol pèlvic, molts hipopressius, anàvem amb un especialista d'això, també doncs, fins que no se'm van tancar els punts bé, fins que la doctora no em va dir que tenia l'abdominal tancat, o saps, moltes coses que són importants, però podia entrenar a l'aigua, el que no podia fer, per exemple, era córrer o saltar o segons quines coses. També el donar pit, les hormones fan que siguis molt més flexible i on has d'anar molt amb cuidador de no lesionar-te. Hem tingut bastants hàndicaps i també tot el que gastes també doncs, donant llet 8 cops al dia o no, no? Però bueno, vam anar ràpid perquè no teníem temps, però vam anar escoltant molt els professionals i intentant fer-ho de la millor manera possible.
El documental també és un retrat de la lactància materna, no? Perquè a vegades a les dones embarassades les preparen molt pel part, però no els expliquen a vegades les dificultats de la lactància,
sí.
I quantes lactàncies diferents hi ha, no? I tu, amb el teu cas, vas decidir fer lactància materna igualment, malgrat que t'havies de preparar físicament. Aleshores, per què era tan important per tu fer lactància materna?
Bueno, per mi, o sigui, jo com quasi totes les dones, crec, just quan va néixer el Kai, em van dir, vols donar pit? No, jo vaig dir, sí, jo, si puedo, i em van dir, com o que si puedes? O sigui, tenim aquest estigma una mica de que no sabem com funciona, no et preparen gaire, com tu dius, no? Llavors a mi em feia il·lusió i bueno, vaig començar, cada cop vam veure més amb tot el meu entorn que dificultava molt el meu rendiment esportiu, tant per conciliació com per desgast, com per lesions, com per moltes coses, no? De fet, em vaig veure el documental de la Serena Williams i amb ella li obliguen a deixar-ho per poder, no? Llavors una mica també perquè aquesta tornada meva als Jocs no només era un objectiu esportiu, sinó també un objectiu humà o social, també de visibilitzar aquesta situació, no? I d'alguna manera renunciar a la lactància era com, no sé, o sigui, primer perquè volia personalment i perquè l'OMS ho recomana i perquè a mi em feia il·lusió i no volia, per culpa dels meus reptes esportius, deixar algú que per mi era important pel meu fill, no? Que també et dic, donar llet en pols està perfectament bé també i simplement era la meva elecció, no? Llavors, doncs, bueno, vaig lluitar tot el que vaig poder per poder fer-ho.
Dins d'aquesta equació entra aquest famós aparatet que és el tirallets, no?
Sí.
Que el portes a tot arreu i que vol dir a vegades donar el pit diferidament, és a dir, tu treus llet en moments en què el nen no està amb tu.
Clar.
Perquè tu s'estàs entrenant i aquesta llet materna a vegades es congela o a vegades es dona al cap d'una,
sí,
estona.
No? Hi ha molt desconeixement sobre això, jo la primera, no? I clar, per exemple, el que no sap quasi ningú és que si tu et separes del nen, no t'has de treure llet per donar-li bé, sinó perquè no se te'n vagi a tu la llet. És a dir, si vols seguir donant llet, t'has d'anar traient llet cada 3 hores, quan ell creix més cada 4, 5, no? I llavors aquest, bueno, va ser un hàndicap perquè clar, ja saps que entrenem molt i que no tenim temps, i llavors em vaig haver de comprar una nevera just aquí al costat de la piscina i llavors cada 3 hores, potser estem 6 hores sense sortir de l'aigua, doncs havia de sortir, treure'm, tornar a entrar, no? I llavors normalment jo el que feia és la llet que em treia avui, per exemple, li donava endemà, la posàvem a la nevera i llavors el dia següent, i a part havia de fer bancs de llet, o sigui, treure més llet del que era per poder sortir a competir 10 dies al preolímpic o a l'europeu i que hi tingués llet, perquè clar, fins als 6 mesos només mengen llet. O sigui que va ser bastant dur, la veritat.
Una de les teves motivacions per arribar als Jocs de Tòquio, expliques que era poder veure el teu fill i la teva parella al públic animant-te.
Sí.
Què passa? Que el coronavirus anava tan en sèrio la pandèmia que tot i així hi havia moltes restriccions i recordem les dificultats que van tenir per tirar endavant els Jocs i per crear aquella villa olímpica aïllada,
sí,
de tota la resta. Aleshores els teus fills no van poder viatjar.
Sí.
No?
A veure, la pandèmia va ser difícil en tots els sentits perquè vam saber d'estar tot l'any confinats. Jo, però també el Pablo i els meus pares quasi no van veure ni els pares del Pablo el nen perquè, clar, per poder competir no podíem agafar el virus. O sigui, tot va ser bastant difícil, no? I, òbviament, la pandèmia va dificultar molt aquells Jocs a Tòquio que van ser molt especials, no? Però bueno, d'alguna manera, pues, per mi marxar un mes fora de casa al Japó significava haver de quasi dir adéu a la lactància, no? I era algo que no volia fer i que em feia molta pena, no? Llavors, pues, bueno, vaig intentar que fos possible, però el govern de Japó es va posar bastant estricte amb que no, bueno, que no podia ser o que les condicions eren hiperdifícils, no? Llavors, juntament amb la família i amb la Mayu i amb l'equip, vam veure que tampoc podia posar en risc a la Kim i al final era la meva família. I al final, doncs, bueno, em vaig endur al Llevallets i vaig estar un mes allà amb la maquineta a Japó, que a més està supermal vist, llavors m'havia d'amagar tot arreu i bueno. I bueno, i quan vaig tornar, doncs...
El nen ja no es volia agafar, no?
No, i va perdre el reflex de succió. O sigui, m'han dit que òbviament me la jugava perquè podia ser que o jo pels nervis, per la pressió, per l'estrès, per la baixada de pes, se'm tallés la llet o que quan tornés passés això. I al final jo vaig arribar supercontenta perquè vaig tornar amb el saco de llet, però el que ja havia perdut el reflex de succió, vaig estar tot l'estiu intentant seguint amb el llevallets, però no va haver-hi manera.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som al CAR de Sant Cugat amb l'Ona Carbonell, xerrant de la competició i de com ho ha compaginat amb la seva maternitat. A més, va coincidir que mentre estaves competint per la final, no? Va ser l'aniversari del teu fill, que feia un any.
Un any.
I tu vas haver de celebrar amb un Skype.
Sí, amb un Skype i una magdalena del menjador de la Villa Olímpica, i em vaig endur una espelma. Sí, va ser un moment bastant dur, perquè, no sé, penses, ai, és el seu primer cumple, no? Després tothom em deia, d'igual, és pitjor el tercer o el quart, que s'enteren molt més, no? Però, bueno, sí que, com totes les mares, no només les de l'esport, qualsevol mare que hagi de viatjar i que no es pugui endur el nen o que hagi d'estar temps fora, doncs et perds coses importants com aquesta, no? Però, bueno, aquest any estic recuperant i intentant, pues, ara que estic entrenant molt menys, pues, estar amb ell molt més i disfrutar de la maternitat, que és algo molt maco.
Ha valgut la pena tantes renúncies personals i familiars per arribar als Jocs?
Per mi sí, però ja et dic, no només per un tema esportiu, perquè bueno, al final ja he fet molts reptes esportivament parlant, sinó per explicar aquest relat, per visibilitzar la dificultat de la conciliació en l'esport i en el món en general, per reivindicar, doncs, que encara no estem en igualtat de condicions les dones i els homes en quant a conciliació. I jo crec que les coses estan canviant, que cada cop es visibilitza més, que la gent vol donar a conèixer, no?, aquestes històries. Mira, ara la Federació de Futbol està donant baixes maternals, hi ha diverses futbolistes que estan embarassades i que segueixen tenint la seva beca i el seu club, i crec que les coses estan millorant, però que encara queda bastant marge de millora.
Clar, la conciliació és un factor molt complicat. Aleshores, tu aquí suposo que havies de fer un pacte amb la teva parella, en el teu cas el teu marit. Normalment qui fa les renúncies és la dona, no?
Sí.
En el teu cas no sé si ella ha hagut de fer renúncies.
Sí, total, ella ha hagut de fer moltes. Aquest any hem canviat i ara sóc jo que estic més a casa, perquè com estic embarassada, pues... però ell, pobre, l'any passat, pues, amb els confinaments no podia anar a treballar, havia de fer tot telemàticament... Quan jo viatjava, doncs, qui estava amb el nen era ell al 100%, m'ha acompanyat a mi en molts viatges, jo què sé, a Tenerife 10 dies de concentració amb l'equip, tal. Vull dir que en aquest cas ell s'ha adaptat a mi, perquè bueno, era un objectiu maco, difícil, especial, únic, no? I llavors doncs, vam quedar així, i aquest any doncs, soc jo més qui... Al final conciliació és cosa de dos, no? Bueno, de dos, i d'avis, i de tothom, no? Però... crec que és superimportant i que la manera de canviar això no només és les dones, és que tots doncs, hi sumem, no?
Això t'ho has viscut el 2021. Em costa d'imaginar un esportista d'elit del teu nivell explicant-ho fa 10 anys enrere o fa 20 anys, no?
Home, les coses han canviat molt, per això crec que és important reivindicar, però també acceptar i donar les gràcies per tot el que ha canviat, no? I... La Teresa Perales, que per mi és una amiga molt gran, però també un gran referent en tots els sentits, ella, ni t'explico com va ser la seva etapa de... Bueno, ella li van treure la beca, els sponsors, no tenia ni un carril de piscina per poder nedar, o sigui, ni t'imagines, saps? Vull dir que les coses, òbviament, han canviat, però el tema una mica és que jo, per exemple, hagués sigut mare abans si no hagués tingut aquesta por d'haver de renunciar a la meva vida, a la meva professió, al meu repte, als meus somnis, no? I una mica la idea també amb aquest documental és dir, no s'ha de renunciar, pots fer-ho. O sigui, la dona pot, tant mental com físicament, fer-ho. El que passa és que necessitem moltes més ajudes, no?
Tornes a estar embarassada, no?
Sí.
De quan estàs?
De 5 mesos i mig, més o menys, sí.
L'enhorabona.
Gràcies, sí, sí.
Clar, el documental deixes la porta oberta de si els Jocs de Tòquio eren els teus últims jocs o no. Veu quedar setenes, no veu fer medalla, era molt complicat fer medalla.
Sí, sí.
Clar, ara per París només queden 2 anys i mig, perquè els de Tòquio van ser un any més tard.
Sí.
Tens la porta oberta a París, suposo, no?
A veure, per temps, clar que podria, perquè si ho vaig fer en 11 mesos, amb 2 anys i pico, podria. El problema és que no vull pensar en això, sincerament. Vull ara disfrutar de la maternitat, disfrutar de l'embràs. Òbviament, ara vull fer una baixa maternal normal. Vull estar 4 mesos o 5 amb els nens i prendre'm molta més calma, perquè això va ser una circumstància especial que vaig entendre, però també vull veure-la d'una altra manera, que va ser molt, molt dur. Llavors, doncs ara jo segueixo mantenint-me en forma, però amb molta més calma, venint només 2 dies, ajudant a les noies i a la Mayu, fent amb el preparador físic que em va portar el postpart, doncs fent una mica aquest manteniment, però òbviament molt light i prioritzant, doncs, òbviament...
És a dir, ara continues entrenant-te, tu.
Sí, però molt més light, només 2 dies, 2 hores, i fent només coses doncs, que puc fer ara mateix, no?
Penses en la retirada?
Sí, però fa molts anys que ho penso.
Ara quants anys tens? 31, ja, no?
31, sí. A veure, l'esport, gràcies a Déu, sí que és una professió que et jubiles molt d'hora, però que cada cop s'està veient que... amb els avanços que hi ha en tots els sentits tecnològics, biomecànics, de nutrició, pues cada cop es retinen més tard, no? Però jo ja fa molts anys que intento treballar per preparar-me per aquesta retirada, tenir altres coses, conèixer altres mons, aprendre d'altres professions, no? Ara he acabat la carrera aquest any, amb 31 anys.
Què estàs estudiant? Disseny, no?
Disseny de moda, però clar, compaginant-ho amb tot era molt difícil, llavors ho he fet molt lentament, però aquest any per fi... Bueno, he de fer el treball final, però ja he acabat tots els crèdits. I bueno... Pues...
T'estàs preparant per la retirada d'alguna manera?
Sí,
perquè un
dels
tabús inclús de molts esportistes és què faré després,
sí,
no? I per això ho van allargant.
Sí.
De fet, d'això en parles al documental. Surt el Puyol, surt el Gasol, no?
Sí.
Tots dos pares, però tots dos homes, i segurament amb moltes menys renúncies que tu, no?
Sí, també està la Paz i la Vanessa, que són altres professions, però per exemple la professió del món dels actors, actrius, és duríssima. També la Paz ho explica, que han de viatjar moltíssim. Bueno, i també els homes també tenen, clar, no és el mateix, però també té el seu què, no? El Pau deia, jo ho he estat amb la meva filla i estic tot el dia viatjant, tal, vull dir... També senten una mica aquesta... A veure, jo crec que amb ajudes i amb una conciliació real es poden fer les dues coses. El que passa que també has d'escoltar el teu cor i el teu cos. Jo cada cop més el meu cor em crida més cap a casa que cap a la piscina, no? I llavors, doncs, bueno, de moment segueixo en actiu, però ja a poc aniré veient què faig.
El documental és molt explícit i comparteixes moments molt íntims, perquè comença... amb el teu part,
sí.
No? No sé si et feia vergonya o... Bueno, vergonya no, perquè al final has decidit mostrar-ho, però suposo que hi devia haver el debat a casa de dir fins on ensenyo, no?
Clar.
Què ensenyo?
No, primer va ser el debat de fem-ho o no ho fem, perquè em van dir els de Rakuten 2 vegades i jo els hi vaig dir 2 que no, perquè clar, jo justament sempre he sigut molt celosa de la meva vida privada, mai parlo de la meva família, de la meva parella, de... El meu nen mai ha sortit a les xarxes la seva cara. Llavors, bueno, quan vam decidir fer-ho perquè creia que el relat valia la pena i que era algú que s'havia d'explicar i que d'alguna manera em sentia responsable de tenir una altaveu tan gran, no? Una història que es pot explicar a tants països, a 50 països, amb 5 idiomes, doncs, també em sentia responsable d'explicar-ho, no? Però vaig posar les meves condicions de que mai es veiés la cara del nen i de que intentéssim, doncs, envair la meva família el mínim possible, no? Però, bueno, òbviament m'he despullat, per dir-te d'alguna manera, i sempre, doncs això, sense que es vegi el ca i la cara i tal, però, bueno, igual que el de Llevallets, també per mi era, al principi era com vaig ensenyar això a la gent, no? Em feia molta vergonya, no? Però després també vaig pensar, bueno, és que ho hem de normalitzar, és algo natural, és algo... no és re dolent, no? Llavors, doncs, bueno, també jo he fet un procés d'aprenentatge, d'acceptació, I no et pensis que jo ara, pensant que ho està veient tanta gent, també pues, se m'accelera una mica el cor.
Però segurament molta gent s'hi sent identificada, no?
Sí, sí, la veritat és que el guai és que m'han escrit moltes esportistes, però també moltes persones d'altres professions i dones i homes. Que guai que estigués explicant això, que guai que es normalitzi, que guai que algú tan quotidià i tan normal, que no ho és, pues, cada cop s'estigui intentant que sí que ho sigui, no? Mhm.
Dius que estàs acabant la carrera, que penses en la retirada. Clar, és que només tens 31 anys, no? Vull dir...
Depèn de com ho miris, sóc l'àvia d'aquest equip, però...
Ah, ets l'àvia d'aquest equip. Clar, com portes això de competir amb nedadores tan joves? Perquè la majoria tenen 20 i pocs, no?
Sí, a veure, bé, perquè, per exemple, jo quan vaig entrar al CAR, jo tenia 14 i la Gemma 28, o sigui, em doblava l'edat, no? Llavors, doncs, és com que sempre ho he viscut. Al principi ho vaig viure des d'un cantó i ara des de l'altre, no? La Txell té 27... però n'hi ha de molt joves, no? Llavors, pues, ho porto superbé perquè aprenc moltíssim d'elles i també m'encanta, o sigui, és un equip superxulo. De fet, una de les coses bones d'aquest any passat és veure la maduresa d'aquest equip i que elles no només ho van veure com un repte meu, sinó també es van implicar com per visibilitzar i com perquè elles tinguin un camí més fàcil, no? O sigui, ha sigut també molt maco en aquest sentit a nivell d'equip.
I que fas un esport o vas triar un esport que és molt més sacrificat que d'altres esports, no?
Sí.
És a dir... És molt dur.
És molt dur perquè són moltes hores, sobretot, i perquè és un medi en el que no estem acostumats, sempre amb ingravidesa, amb humitat constant, amb molt de fred, un esport molt complet que es necessita, doncs, això, moltes hores d'entrenament, molts entrenaments diferents, hipòxia, cardio, ballet, interpretació, peses, natació... És com molt, molt de cosa, no? Però, bueno, al final és el que m'apassiona i, mira... Em sento afortunada perquè hi ha molta gent que estic segura que té un do per moltes coses que no, ni ho sap, no? Vull dir que al final he trobat allò que m'agrada i que se'm dona bé, no?
Carbonell, moltes gràcies.
A vosaltres,
molta
un plaer.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.